de la Franja de Gaza. Amb aquesta notícia arribam a les 12 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Internet i els avenços digitals constitueixen un dels pilars fonamentals del desenvolupament econòmic i social del nostre present. Sabem el paper que juga la informació a la nostra societat i l'accés que ens obre a tot el món amb la gran possibilitat d'accedir-hi, però en aquest món de màxima informació també hi juga un paper molt important la desinformació, ja que trobem molta informació falsa que pot inclús ser una amenaça pels sistemes democràtics i afectant a batir negativament avenços públics com l'economia, la política, la seguretat o la salut. La desinformació sobre la salut s'ha convertit en una amenaça per a la salut pública. Ja ho vam viure durant la pandèmia, la gran quantitat de fake news que circulaven per internet i per les xarxes socials sobre el coronavirus portava a confusió, desconfiança, automedicació, tractaments equivocats, por i un llarg etcètera que ha motivat enguany que fos aquest un dels principals temes de la nova edició de l'Escola de Salut Pública. Avui en parlarem.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts,
comença l'espectacle ara.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va.
La mentira,
mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. Avui és dimarts, és 16 de setembre, és Dia Internacional de la Capa d'Ozó.
La primera vez mintió tan solo un poco. Fue una falta leve, un parpadeo. Un deli sin importancia, un soplo.
Molt bon dia a tots i totes. Hola, què tal? Jordi Fabra, que és el control tècnic, com estàs? Molt bon dia, Pere Gibert, com va?
Bon dia, com va?
Molt bé, ben tornat.
Moltes gràcies.
Et vam trobar a faltar i...
I love it!
Això espero.
Això esperes?
Això espero.
Sí, ho vam fer. Com estàs, Xavier?
Què tal, bon dia, com va?
Molt bé, molt bé. Que dic que estàs mirant cosetes de l'internet i de les informacions.
De l'internet.
L'internet,
sí. L'internet.
L'internet, l'internet. Què estàs mirant, eh? Desinformació, informació, bona...
Això és difícil de destriar.
Divertides? Va, digue-ho, digue-ho al nostre company que...
Feina, feina, sempre
sí,
feina.
Ah, feina. No, sí. No, jo deia Nedu Zendan, que explica coses
divertides. Ah, el company, de la ràdio, de la cadena SER, que ha explicat ara, penjat a xarxes socials, que diu que els menorquins a partir de certa edat només fan dues coses. Quina? Una és passar pena i saltes a cercar gent a l'aeroport. I ara ho comentava perquè ens ha fet molta gràcia a tots.
Ens ha fet molta gràcia, jo vaig veure el comentari, ens va fer molta gràcia, sí. Aquest és el nou tema de Berlat, que han fet amb en Joan de Dàlia. Berlat i Dàlia, nou tema que ens servirà per veure què tenim avui, no, Pere? Què et sembla?
Sona bé, eh?
Sona molt bé.
Què tenim avui? Primer de tot, conversarem amb el periodista del País, Javier Salas, que és a Menorca per participar a la nova edició de l'Escola de Salut Pública. Oferirà una xerrada sobre el que comentaves, Clara, l'impacte social de la desinformació. Després celebrarem l'inici de la temporada de bàsquet amb el president de l'Estia Menorca, Oriol Segura. Coneixerem les novetats, els nous fitxatges per viure una temporada de gran bàsquet a la primera FEB. I avui és dimarts i, per tant, ens acompanyarà el nostre genealogista, Antoni Tudurí.
Aquest és el menú que tenim preparat per avui. Espero que t'agradi, que et quedis amb nosaltres. Saps que tenim un telèfon, que si vols dir-nos qualque cosa, ens vols fer arribar una proposta, un comentari, el que tu vulguis, explicar-nos què fas a aquesta hora del dia, ens pots enviar un missatge al nostre telèfon del WhatsApp d'aquí del Dia Menorca, és aquest.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
I del nostre telèfon de la veu d'en Axel Camarasa, que mos porta ses notícies a aquesta hora del dia. Per on passa l'actualitat, company?
Doncs passa pel Parlament, perquè Educació està ultimant un concurs d'idees per a la construcció del nou Conservatori de Música. La previsió de la Conselleria és iniciar les obres a finals de l'any que ve. Ho ha anunciat, com dèiem, el conseller Antoni Vera al ple del Parlament.
Anunciar que estem elaborant un concurs d'idees per dissenyar el projecte perquè sigui un edifici emblemàtic per la ciutat de Mahó i que volem que a finals del 2026 iniciar les obres.
Recordem que el conservatori havia de fer-se inicialment a la Sala Augusta de Mahó, però les dificultats arquitectòniques del projecte van fer que el govern canviés finalment d'idea i optés per un edifici de nova construcció a la zona d'Altes Cos de Gràcia. Vera també ha avançat que demà mateix iniciaran les obres de construcció del pavelló Sant Joan de l'Institut Maria Àngels Cardona de Ciutadella, una infraestructura malmesa fa exactament 3 anys per un cap de fibló que li va arrabassar la teulada. Des d'aleshores no s'hi ha fet cap actuació i, per tant, les instal·lacions s'han anat deteriorant. Vera ha fet aquests anuncis en resposta a les preguntes de Més per Menorca, que exigeix que s'incorporin obres necessàries al Pla d'Infraestructures Educatives. I també al Parlament avui ha pres possessió del càrrec el diputat d'Esquerra de Menorca, José María García.
Señor José María García y García, ¿jura o promete acatar la Constitución y el Estatut d'Autonomía de les Illes Balears?
Per imperativo legal, sí, prometo.
Señor José María García y García, puede ocupar su escaño.
Muchas gracias.
Substitueix a l'escó a Cristina Gómez d'Unides Podem. García va ocupar el nombre 2 per Menorca sota la coalició Unides Podem. L'acord era compartir legislatura 2 anys cada una amb Cristina Gómez. García també és coordinador general d'Esquerra Unida a les Balears. I ara atents a veure això que explicaré, perquè és força complicat. Un grup de científics de la UIB, que formen part de l'equip mundial d'investigadors, ha participat en la verificació del teorema de l'àrea dels forats negres de Stephen Hawking. És una fita històrica que coincideix amb el desè aniversari de la primera detecció de les ones gravitacionals, que va obrir una nova era en l'astronomia i per la qual va rebre un premi Nobel. Albert Einstein ho havia predit i fa una dècada es va poder demostrar que, com una pedra llançada a l'aigua, en xocar dos forats negres, les ones travessen l'univers i deformen l'espai-temps. Un equip de científics de la UIB, liderat per la menorquina Alicia Cintas, ha aportat eines essencials a l'equip mundial d'investigadors. Ara ja sumen més de 200 deteccions rellevants i recentment han pogut verificar una teoria de Stephen Hawking. El final de dos forats negres és més grossa que la suma inicial. Sentim Alicia Cintas, doctora en física de la UIB.
Avui ja han registrat centenars de deteccions, incloent col·lisions de forats negres de masses inesperades, fusions d'estels de neutrons que ens han permès entendre l'origen dels elements pesants de l'univers i senyals sorprenents que han posat en dubte teories consolidades de l'evolució estel·lar. Cada ona detectada és un missatge antic que arriba de racons llunyans del cosmos i ens recorda que l'univers encara té molt que explicar.
I acabem explicant que hi ha hagut un nou despreniment al penya-segat del Port d'Amor. Aquesta vegada els fets han tingut lloc a la zona del Fonduco, que pertany a Castell. Aquest diumenge a vespre, diverses roques de grans dimensions es van desprendre del penyal i van caure damunt l'asfalt, tot i que en aquesta zona estacionen sovint vehicles i transita molta gent. Afortunadament, no s'han hagut de lamentar ni danys personals ni tampoc materials. Tècnics de l'Ajuntament s'han reunit d'urgència amb l'autoritat portuària i també amb la propietat d'aquest tram afectat, que és privat, per acordar les primeres mesures. L'Ajuntament ha donat un termini de 10 dies al propietari per contractar una empresa que s'encarregui de netejar la zona i revisar l'estat del penyal per detectar si hi ha possibles nous riscos. El batle és Lluís Camps.
Aquesta acció concreta està molt clara que és afecta directament a un privat, i aquest privat és qui té que posar recursos per poder minimitzar i reduir el risc que pugui haver en la zona. Baixo un seguiment tècnic, un acompanyament dels serveis tècnics municipal d'enginyeria i arquitectura.
I d'aquestes seran les notícies. Si vos quedeu aquí la mateixa sintonia, Vetre Ràdio, les 2:30 en Excel vos les contarà ampliades amb d'altres, amb ses que encara estàs fent feina.
Sí, com a informació de servei explicarem que la nova piscina municipal d'Amor roman clausurada des de fa un parell o tres de setmanes, si estan fent obres d'adequació perquè s'havien detectat deficiències. Recordem que es va inaugurar el 4 de juliol, a principis de mes, i poques setmanes després de posar-se en funcionament, doncs s'han hagut de fer algunes reparacions perquè hi havia algunes mancances.
I de moltes gràcies, Excel. Bona feina. Fins d'aquí una estona.
Gràcies.
Ja, adéu, Excel. Pots tornar a la redacció a fer feina d'investigació. Quin és el temps, Pere?
L'Agència Estatal de Meteorologia preveu una resta de la jornada assolellada amb presència d'alguns niuolats de poca importància.
Hem ballat a sota un cel que ens plovia. Hem omplert les veles de vent i ferides.
Per tant, no plourà, encara que ho digui la cançó. Les temperatures es mantindran semblants a les d'ahir, però amb les diurnes una mica més baixes i màximes que no superaran els 28 graus. El vent serà de gregal i bufarà amb poca força.
Les 12:15 minuts, una pausa i seguim.
Les pedres del camí sabran que vas fer bé en desprendre't del que no et feia feliç. Et queda bé remar plovent, anar-te preguntant com viure. Et queda bé remar plovent quan portes el bon temps a dins. Ens vam fer fans del sol ahir.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre visita Hauser & Wirth Menorca a l'Illa del Rei amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.hauserwirth.com.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El Dia Menorca. fet a casa.
Demà s'inaugura la 36a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca, una cita anual que reuneix experts i professionals a l'illa del Llatzeret amb l'objectiu de debatre els reptes actuals que té la salut pública. El programa inclou 8 cursos i fins a 15 trobades on es tractaran temes com les desigualtats socials de la salut, la intel·ligència artificial, la salut comunitària o la desinformació científica.
El periodista i cap de la secció de Ciència, Tecnologia, Salut i Benestar del diari El País, Javier Sales, reflexionarà sobre la manipulació informativa a la nostra vida quotidiana i la seva afectació a la societat. Javier Sales, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido al Día Menorca.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Una vez más, ¿te toca a tu parlar del marrón de la desinformació?
Bueno, el marrón. Yo la verdad es que es un tema bastante complejo de abordar por lo general, pero sí que es importante de vez en cuando remangarse y meterse en ese fango de la desinformación para ayudar sobre todo a la gente a navegar en estos tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir, ¿no? Digamos que no es fácil tener una brújula para enterarse de lo que está ocurriendo, para que tengamos una relación sana con la realidad, por así decirlo. Y bueno, de vez en cuando toca enfangarse.
Toca enfangarse, así que te enfangas esta vez aquí en la isla de Menorca, en estas jornadas de la Escuela de Salud Pública, para hablar de la desinformación. Cuando nos referimos a la desinformación, ¿qué nos viene a la cabeza primero? ¿A qué temas lo asociamos más rápidamente, Javier?
Bueno, últimamente la desinformación es un tema que se ha politizado muchísimo, enseguida lo relacionamos con cuestiones, digamos, de geopolítica, por así decirlo, ya directamente de Trump y cosas así, pero hay que entender que la desinformación es un fenómeno que lleva mucho tiempo con nosotros y que sobre todo empezó, y esto es interesante en este ámbito, porque empezó justo en el campo de la salud. Digamos que la principal vía de entrada de la desinformación más dañina empezó siendo con las redes sociales y demás, empezó siendo hace más o menos una década o casi 15 años con la llegada de Facebook y demás, que todos estos, digamos, actores malévolos que tratan de engañar a la gente lo aprovecharon de maravilla y fueron los primeros que supieron aprovechar este nuevo terreno de juego.
Entonces empieza por el campo de la salud y justamente es una escuela de salud pública que te invita en esta ocasión para hablar de la desinformación que va mucho más allá y que puede tener graves consecuencias en la sociedad actual. ¿Cómo impacta la desinformación en la vida de la gente?
Pues lo más peligroso es que la gente no sepa qué creer, ¿no? Digamos que vivimos ya en un terreno de juego de esta intoxicación, ¿no? Digamos que recibimos tantos impactos informativos reales, medio pensionistas, medias mentiras, medias verdades, tenemos de todo, ¿no? Entonces, en ese caldo de cultivo que la gente, digamos, consume en sus móviles, ¿no? Estamos todo el rato mirando el móvil, vemos Instagram, vemos Twitter, vemos lo que sea y nos van pasando cosas que parecen información y que no siempre lo son, ¿no? Digamos que lo más complicado es que la gente ya no sepa qué creer, ¿no? Que ya tenga una relación tan complicada con la realidad porque estos cauces ya no son tan sanos, ¿no? No le dan lo que busca. Y que, porque es que cuando la gente no sabe qué creer, se puede creer cualquier cosa, ¿no? Digamos que eso impacta en su salud, impacta en la política, impacta en la relación social, impacta en que nos llevemos bien o nos llevemos mal, es lo embarra todo para entendernos.
Como profesional de medios de comunicación nacionales, ¿te has encontrado situaciones en la que veas claramente que es una información que te llega por esta desinformación?
Pues mira, es que ya es que es imposible que no te pase, ¿no? Lo más gracioso fue, por decir gracioso, lo más impactante, mejor dicho, fue durante la pandemia, cuando empezó a salir, digamos, bulos y medias verdades y cosas más o menos peligrosas y mensajes que desinformaban a la gente. Parecía que iba a ser, digamos, de eso que surge, pues nos reímos mucho de Miguel Bosé y cosas que decían algunos famosos y cosas que decían gente, digamos, en los márgenes de las redes sociales, pero es que de repente esas cosas se empezaron a decir desde los despachos presidenciales, lo decía Bolsonaro, lo decía Trump, lo decía, digamos que vivimos en una confusión permanente que viene desde los atriles presidenciales, ¿no? Digamos que esa es la desinformación más peligrosa de todas, porque es que la gente tiene derecho a creer a su presidente, ¿no? Aunque le esté tratando de engañar.
en la pandemia, yo creo que fue uno de los momentos, si dices que hace una década que se empezó como a poner esta desinformación y que empezó en el campo de la salud, en el momento de la pandemia, aquí ya hubo una confusión, una desconfianza, automedicaciones, tratamientos equivocados, miedo, y además de estas personas que daban su mensaje, algunos que incluso desde la medicina, ¿no? Que mucha gente podía incluso creerlos y claro, creer en depende qué momento de salud está una persona, esto es muy peligroso.
Sí, 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 totalmente. La pandemia cristalizaron un montón de cosas que ahora lo estamos viendo ya como, digamos, como una nueva normalidad con respecto a la desinformación, con respecto al atravesar, sobre todo, nuestras identidades con estas cuestiones de salud, ¿no? Una de las cosas que más me interesa contar en la charla que voy a dar el jueves es que la gente entienda que nuestra identidad, nuestra psicología determina mucho nuestra capacidad para creernos o no creernos este tipo de desinformaciones. Yo lo que siempre digo es que todos somos un poco terraplanistas con lo nuestro. Cuando digo terraplanista es que siempre tienes algo que es muy importante para ti, muy identitario, y a lo que no estás dispuesto a renunciar, y que siempre te vas a creer aquello que concuerde con esa opinión que tienes previamente, ¿no? Entonces, pues puede ser que te guste mucho el Barça, o puede ser que seas muy de un partido político, o puede ser que desconfíes de los médicos. Cualquier cosa de esta siempre determina cómo vamos a recibir la información, y yo creo, esto digamos casi ya 6 años después de todo esto, es complicado lo que hicimos durante la pandemia. Yo creo que nos equivocamos con alguna manera de enfocar los mensajes, lo polarizamos todo, lo convertimos en nosotros contra ellos, y eso es lo peor que se puede hacer en el ámbito de la salud pública.
Claro, muchas personas, o todas las personas incluso, a veces necesitamos respuestas, necesitamos informaciones que, depende de qué momento estemos de la vida, nos pueden llegar, nos pueden influenciar, y muchos bulos pueden dar incluso respuestas a momentos muy necesitados, claro, en situaciones graves, por ejemplo, ¿no? Caso de tener un cáncer o de tener un diagnóstico grave, puede hacer que falsas promesas de personas en internet te hagan incluso creer más eso que el profesional que nos puede acompañar en una consulta.
Tal cual, digamos que eso es un fenómeno que se viene repitiendo desde hace tiempo, el hecho de que la gente desesperada pues se agarra a un clavo ardiendo, ¿no? Es natural, es lógico, y de hecho el problema ahí, por ejemplo, este ejemplo que pones, el problema es que las plataformas de internet, hablo de Facebook, hablo de YouTube, no hicieron lo suficiente para tumbar esas cosas, porque siempre se habla en estas situaciones de la libertad de expresión, ¿no? Digamos que un charlatán tiene derecho a la libertad de expresión, sí tiene derecho a la libertad de expresión, pero lo que no tiene derecho es a que le pongamos un megáfono más alto del que se merece, gracias a los algoritmos, ¿no? Digamos que ellos han recibido muchísima difusión algorítmica, gente que trataba de engañar a pues esta gente desesperada de la que hablábamos, y recibían esa difusión algorítmica extra gratis, es decir, que las plataformas estaban promoviendo mensajes que eran engañosos, ¿no? Digamos que ahí no han hecho lo suficiente, sino todo lo contrario, ¿no? Han perjudicado al mensaje general de salud pública.
Con lo que la desinformación es nuestra nueva realidad, y cómo aprender, cómo enseñar. Yo me preocupan, por ejemplo, los jóvenes, que las generaciones que nos vienen detrás, que ya no conocen otro tipo de fuente, que sus fuentes son el TikTok, que ya va más allá del Facebook y de las que tenemos nosotros más o nos impactaron más a nuestra generación, ya tienen el TikTok, X. Cómo aprender, cómo enseñar a escoger la información, separarla de las fake news, cómo encontrar la información de calidad.
Sí, digamos que todos en todas las generaciones tenemos un talón de Aquiles, porque a todos nos la pueden colar por determinadas circunstancias, ¿no? Digamos que es verdad que los jóvenes están más expuestos porque tienen ya su relación con la información y su relación con la realidad ya está directamente mediatizada por estos nuevos canales. Digamos que es más complicado ahí establecer la jerarquía de la información, lo que es válido, lo que no, tal. Pero digamos que todos somos vulnerables, y se está viendo en muchos estudios que, por ejemplo, la gente mayor es más vulnerable a determinados mensajes que circulan por WhatsApp y que se los terminan creyendo porque no tienen las herramientas para discernir lo que es una noticia real y lo que no. Digamos que de esto que circula ahora por internet, ¿no? Digamos que todos somos vulnerables en cierto sentido, y de hecho hay muchos estudios que dicen que las personas más educadas en determinados temas son más propensas a creerse a creerse fake news y desinformación. ¿Por qué? Porque tienen más herramientas para arrimar las cosas a sardina, ¿no? Digamos, cuando estás muy politizado y sabes mucho de política, puedes manipular la realidad para que te convenga, y en cuanto ves un fenómeno, ves una noticia y dices, esto significa que en realidad la culpa es de no sé quién. O sea, que todos somos vulnerables, y hay que educarnos a todos.
¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo nos han colado desde la industria de la mentira toda esta nueva normalidad?
Pues son muchas cosas, son muchos factores que intentaré desarrollarlos. Pero una de las cosas que más hay que tener en cuenta es, por poner un poco el peso sobre mis hombros, como periodista tenemos que hacer un esfuerzo los medios para recuperar la confianza de la gente, porque en el momento en el que se rompió la confianza de la gente en los medios de comunicación, empezaron a colarse más a lo bestia los mensajes de desinformación. Eso por un lado, y luego ya como personas, como ciudadanos, tenemos que hacer un esfuerzo por rebajar el tono. Quiero decir que todos sabemos que la desinformación circula mucho mejor, que circula como la pólvora, cuando estamos todos cabreados. Con la indignación, con el odio, es cuando más circula la desinformación, porque es cuando tú ves algo, te cabreas y lo retuiteas, lo republicas, lo mandas por WhatsApp, porque te ha cabreado, porque te ha generado ese mal rollo. Si todos bajamos un poco el pistón, si todos nos relajamos un poco, si todos leemos un poco más, lo pensamos antes de retuitear, nos vendrá mejor, porque pararemos mucha desinformación.
El jueves a les 8, en la sala de plens del Consell Insular de Menorca, conferència oberta en el públic del periodista del País, Javier Salas, sota el títol La desinformació és la nova realitat. Com ens la va colar la indústria de la mentida? Javier, ha sido un placer conocerte, conversar este ratito contigo, que tengas feliz estancia en Menorca, y nos vemos el jueves en la sala de plens del Consell Insular.
Muchas gracias, un placer es mío.
El dia Menorca. Fet a casa.
Els daus estan tirats, la partida ha començat. Ja és hora de dir tot allò que m'us han callat. I a partir de ja, sé ben cert que no hi haurà res en aquest món que mai m'us pugui aturar. Pam, pam, m'ho centram en lo important, i el que sa gent xerri m'us la suarà bastant. Alliberats, amb els dubtes desterrats, sempre creurem tombats tancats. I ho puc dir més fort, però no més clar. Tot la millor cosa que em podia passar. I és que ja no tenim por, ja no tenim por. La meua droga, tu m'apegues el coll. Ja no tenim por, ja no tenim por. Ja no tenim por, ja no tenim por. Ja no tenim por, ja no tenim por. Tu ets la meua droga, tu m'apegues el coll. Anant de 0-100, t'ha arribat el gran moment. El nostre foc es torna més intens i més calent. És un sentiment tan real i contundent. La teua mirada, per això, s'arma més potent. Ja sé que tu saps com jo me sent. Des d'una hora en fora em pots llegir el pensament. Eternament tu seràs el meu present, sempre lliure, sempre diferents. I ho puc dir més fort, però no més clar. Tu ets la millor cosa que em podia passar. I és que ja no tenim por, ja no tenim por. Tu ets la meua droga, tu m'apegues el cor.
Les 12:31 minuts, quin moment que es va viure amb aquest cap de setmana a l'Estrella Damm, ciutat de Mahó, aquest partit que va enfrontar l'Estia Menorca i el Joventut de Badalona, i que a més va tenir aquest concert meravellós de Pèl de Gall. I és que l'Estia Menorca ha arrencat nova temporada de bàsquet a la primera FEB, i avui volem descobrir com serà aquesta nova temporada, no, Pere?
Sí, per això tenim amb nosaltres a l'estudi en Miqui Ortiz, director general de l'Estia Menorca. Bon dia.
Bon dia.
Aplaudiments. Com serà aquesta tercera temporada a primera FEB, la sisena consecutiva amb Javier Zamora al capdavant? Quines novetats, quines incorporacions hi haurà?
Bueno, és una temporada, jo crec que és una temporada amb cares noves, amb més cares noves de...
Moltes cares noves.
De l'habitual, sí. Són 4 els jugadors que segueixen de l'any passat, 6 cares noves de moment, i la viurem com ho estem fent en aquesta primera FEB. És un autèntic luxe poder competir a una categoria on te dona un marge mínim d'error, on t'exigeix el màxim per poder ser un equip competitiu, i des del club jo crec que ho vivim amb moltíssima il·lusió i engrescats, amb moltes ganes de començar.
Estem per anunciar encara nous fitxatges?
Sí, suposo que sí, algú més que haurà.
No podem avançar res.
De moment no, estem... Sempre dèiem que treballem amb un equip viu, no? Al final, durant la temporada, sorgeixen molt contratemps, no? Poden ser lesions, poden ser necessitat de cobrir posicions, noves posicions, i en aquest cas, pues, bueno, som 10 jugadors i la realitat és que estem treballant per intentar incorporar més jugadors.
Tota aquesta renovació ha de servir per tenir una temporada una mica més tranquil·la que l'anterior, on fins darrere hora no vam saber que tindríeu continuïtat a primera FEB, passarem menys pena.
Bueno, intentem, com te deia abans, espero que sí, jo crec que és un equip que engresca, que ens fa molta il·lusió que els veus fer feina a Vintaufa i és un goig. La veritat és que, com sempre, crec que aconseguim un grup sempre molt compromès, no? amb uns objectius, i en aquest cas, bueno, l'any passat pues, vam passar una mica més pena del que ens hagués agradat a molts, sobretot a final de temporada, i aquesta, pues, jo crec que sempre he dit el mateix, és a dir, allà la part esportiva, no? i després la part social, del propi club, que el que cercam és donar una passeta més, no? com a entitat, i en aquest sentit, pues, crec que hem fet les coses correctes, com fem o intentant fer cada temporada, després surten millor o pitjor, per donar aquesta passeta més, no? que és un poble que tu deies, no? la sexta temporada d'en Javi Zamora, jo crec que ens hem entès, no? en aquest sentit, en seguir una filosofia de club, d'entitat, em sé que ell creu i està convençut que és espai, que és es camí a seguir, i nosaltres estem encantats d'aquesta continuïtat.
Després parlarem d'aquesta vessant social de l'Èstia amb un esdeveniment important que tindrà lloc demà. Abans acabem parlant una mica d'aquestes novetats, perquè hi ha una incorporació important, la del preparador físic Quique Arteaga. La presència d'en Quique serà un revulsiu important, ha de servir per treure el millor d'aquests jugadors.
És una mica el que comentava abans, no? Nosaltres com a entitat pues, comptem amb uns recursos i el que intentem fer és créixer amb aquests recursos, intentar optimitzar al màxim aquests recursos, i una de les, jo crec que com a entitat es créixer amb un staff complet, que fins ara ha fet una feina increïble en Héctor Durán, no? tot i fer-ho a distància, amb el recolzament aquí amb en Lipe. Bueno, pues, creiem que era important tenir una figura físicament al pavelló on fer feina del dia a dia i acompanyar els jugadors, tant sigui a una preparació física com una recuperació, com una prevenció de lesions, i en aquest sentit crec que és una passa, com bé has dit, és una passa important com a entitat.
Com vas viure el partit de dissabte, un partit difícil davant del Badalona, un partit que va acabar amb un resultat de 58-87, però que va ser una molt bona mostra del que serà aquest equip. Què hi vas veure de positiu?
Moltíssimes coses. Jo crec que és un partit a no entrar a valorar tècnicament i tàcticament com va anar el partit. Jo crec que va ser un partit molt il·lusionant, on moltíssima gent tenia moltíssimes ganes de venir al pavelló Menorca, a Vintaufa, a conèixer els nous jugadors, i bueno, jo crec que sí que es van veure unes primeres pinzellades del que serà aquest equip, no? Intentar donar més ritme als partits. Tenim jugadors amb moltíssima qualitat, amb capacitat de generar joc, de generar punts, però hi ha algo que, com ben sabem amb en Javi, que és innegociable, que és una bona defensa, no? I a partir d'aquí generar un joc ofensiu, intentar que sigui el més òptim possible, no? I ho vam viure, pues, com t'he dit, amb moltíssima il·lusió. Dur el Joventut de Badalona aquí a Menorca, poder jugar contra ells. Com a entitat, quan ens vam constituir, una de les coses era tornar a dur el bàsquet de màxim nivell a Menorca, no? I jo crec que cada any estem donant aquesta passeta, no? Amb un format nou, perquè encara no havíem provat aquest format d'un únic partit, acompanyat després d'un concertàs que encara ens vam il·lusionar més, ens vam emocionar moltíssim. I bueno, va ser una fórmula que va agradar moltíssim i ens agradaria que tornés així, probablement, ojalà, l'any que ve.
Segur que sí. Una nova fórmula també, que començau amb un partit empàtic demà. Conta'ns, això també és un nou format.
Sí, doncs, pues, mira, és És una idea que va sorgir del club ja fa temps, ja fa unes quantes temporades, des del Departament de Comunicació, que, bueno, com bé sabeu, tenim una bastant social molt, molt marcada, on intentam donar veu en el màxim d'entitats possibles. Nosaltres, com a principal patrocinador, tenim a la Fundació Estia, on a través del nostre Mater Estigma el que fem és intentar desestigmatitzar els problemes de salut mental, no? I en aquest sentit, doncs, gràcies, per una banda, en el patrocini de CaixaBank, i per altra banda, amb el recolzament de TEA Menorca i de Fundació GRU, pues, un partit dedicat a persones amb aquesta hipersensibilitat, no? Que en els estímuls lumínics, amb els estímuls sonors, pues, de vegada no venen un partit normal, no? com és a Vintauf, amb molt de soroll, hiperestimulant, no? moltes vegades, molta renou, molta música. Pues, el que intentarem serà crear un entorn empàtic amb ells, no? Intentar disminuir el màxim el soroll, els estímuls visuals, i en aquest sentit, pues, que es trobin a gust a un espai, pues, més tranquil, més calmat, i que tinguin el seu moment també de gaudir de bon bàsquet, no? Juntament amb Setintines Castell.
Sí, un partit que es farà demà a les 7 del capvespre entre l'Estia Menorca i Setintina Club de Bàsquet es Castell. Com comentaves, com han respost les famílies, l'entitat, els jugadors davant d'una iniciativa tan singular com aquesta, i en què es materialitzarà, no? Quines condicions, quines premisses hi ha d'haver en aquest partit de demà?
Bueno, ho hem publicat a xarxes socials, no? Com a mínim s'han despert molt, molt interrogants, no? És a dir, els àrbits, per començar, no? Ostres, i xiuleix, com ho feim? Molt fort, més baix? Doncs pues intentar això, trobar un punt on tothom es trobi còmode, sapiguent quines són les sensibilitats de la gent que ens visitarà, les famílies que han estat un recolzament superimportant en aquest sentit de la Fundació i de TEA Menorca, pues, ho han trobat i no només aquestes famílies, sinó també gent gran que li costa venir a espais amb tanta renou. Han respost de manera molt positiva i ens agradaria intentar repartir. Probablement és una... crec que és novedós, crec que no s'ha fet abans a cap banda. No hem trobat un històric que s'hagi fet a un altre partit d'aquest tipus, i ens agradaria repartir de cara a l'any vinent.
Aquest concert de pèl de gall, aquest partit empàtic de demà, reforcen també, és com una carta de presentació d'aquesta importància, no?, d'aquest pes que té la Fundació Estia de cara a aquesta nova temporada.
Sí, sens dubte. És a dir, nosaltres crec que vam trobar un company en el camí immillorable, no? Ens ha, amb una força social a la qual ens trobem molt, molt identificats, no només amb el Mat l'Estigma, estem constantment, no només aquí a Menorca, sinó que també fora de l'illa també estem implicant a altres entitats, a altres clubs que també ens acompanyen en aquest camí. Crec que, si no recordo malament, han estat més de 5.000 persones que han estat partícips d'alguna d'aquestes iniciatives que hem dut a terme, i 5.000 persones, més de 150 entitats, bueno, és algo que ens engresca moltíssim, que creiem que és un camí que respon a la nostra filosofia, i fer-ho de la mà de la Fundació Estia va ser un goig.
I de demà, partit empàtic, a partir de les 7 del capvespre, entre l'Estia Menorca i Setintina Club de Bàsquet es Castell. I com segueix el calendari? Com estan anant els entrenaments? Com està en Javi ja començant tota aquesta preparació per la temporada?
Pues, ens arriba una setmana intensa, jugant demà, jugant divendres a Copa On, de Illes Balears, i diumenge, una altra vegada, aquesta vegada jugam a Inca, a Mallorca, és el partit de presentació, amb el primer partit de Lliga encarat dia 27, dissabte 27 aquí a Menorca, contra un Mombus Obradoiro que vindrà amb una nova plantilla com l'any passat, superpotent, i que també ens fa molta il·lusió, no?, intentar competir en el màxim contra ells.
Idò, mirada posada ja en aquest primer partit de Lliga i abans aquestes dates prèvies per anar escalfant, i queden pendents aquestes noves incorporacions, que quan ho sabrem, però quan es donaran a conèixer aquests nous noms?
Bueno, intentem fer feina de manera poc a poc i mones, no? Com aquí que deim aquí, i al final sí que ens agradaria abans de començar la Lliga poder tenir aquestes, incorporar aquests jugadors. Puc com es pot dir?
Bueno, no ho diguis ara, just quan sortís d'aquí.
No li traurem, clar.
No, ja, ja ho sé que no, però...
I això que tenim expectació aquí a l'estudi.
Bueno, ja sabeu...
El company Axel, que ho vol saber?
No m'ho crec, no.
Bueno, aquí hi ha expectació, igual que està expectant també la vostra afició, que ja deu tenir ganes també, sí, no? D'estava tota puntual dissabte passat ballant i gaudint amb altres.
Sabeu que nosaltres al final el que intentem és trobar la millor solució. A part, intentant tenir molt clar el perfil de jugador, un jugador que arribi ja amb un paper bé definit després i que arribi una vegada a Menorca... evidentment, incorporar la peça dins el que és ja l'equip i que la seva adaptació sigui de la millor manera possible, no? Però, bueno, segur que després tindrem notícies.
Torna el bon bàsquet a Menorca. Moltes gràcies, Miqui, una forta abraçada i salutacions a tot l'equip, que es tingueu una lliga de dalt de tot.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Una abraçada.
Que vagi.
Endavant, sempre pel bon camí, el nostre cor és gran i menorquí, és blava i blanca la nostra samarreta, un est i brau és el nostre esperit. Quan som aquí, Vintau fa és un gos, llum i caliu, família i afició fan un equip unit i gran per sempre. Abraçats, cantant fort i hem d'eixir.
Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació. Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
El dia Menorca, fet a casa.
Atención. Oído parche.
Ses cosetes d'Antoni Tudurí.
Et toca, et toca.
Que em toca?
Et toca. Paraules, paraules, paraules.
Escolta'm.
Paraules, paraules, paraules.
T'ho prego.
Paraules, paraules, paraules. Recte final del programa Paraules, que en té moltes. Antoni Tudurí, com estàs?
Estic.
Bueno,
no gaires paraules.
Una paraula només.
No gaires paraules.
Con la guitarra y mano. Estic.
Estàs, que cantes? Encara ets Itàlia,
no.
Sono un italiano. Sì, sì,
avui, també.
Paraules i sorolls i renous fas avui, eh? Xiulets.
No, no.
Vam.
Renou no en faig.
No fa renou. Toni Tudurí, de què morralles avui? Seguim a Itàlia, llinatges italians encara d'origen italià?
Sí, però a part d'això, vull fer un incís, saps?
Un incís.
Una entrada, com que dic sempre.
Ah, de les teves,
que
clar.
Que avui era el dia, sí. El dia de què, de l'Osó?
De la capa. De la capa d'Osó.
De la capa d'Osó?
Sí.
I què és això de la capa d'Osó?
Sona una mica antic, de fet.
Sí, sí, lo del forat.
Sí, però això t'ho deia, fa uns anys era la gran moda parlar de la capa d'Osó.
Sí, 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 cert.
Que és
ara ja no en rellem gaire.
Que protegeix de la radiació, sí. I van determinar que els gasos dels aparells d'aire condicionat, els esprais de la laca i tot això, es veu que afectaven
bastant
un forat que hi havia. Foradaven pel sud.
Sí.
Però ara, és curiós, s'ha passat de moda. Ja no,
ara rellem de l'escalfament global de la Terra i dels cotxes vells que no poden entrar ja a les ciutats perquè escalfen.
Això mateix. I tantes altres coses.
I tantes d'altres coses.
Però bé, requiesca t'impatxe el forat de l'Osó, que es veu que o ha desaparegut o ja no té cap interès els mitjans de comunicació. Amb pau descansi.
Idò, ja està? Algun apunt més?
No, era aquest que vaig fer.
Vale, va, tornem a començar. En Domenico, perquè som a Itàlia, perquè anem a ratllar sobre... No, que ho he dit malament, eh? És que...
No saps de què ratllarem.
No tinc ni idea, perquè el que està escrit al guió està malament, així que vinga.
O feu guió encara, amb jo.
A vegades.
Els fem malament, però els fem.
Quina sorpresa.
A vegades. Ah, mira, miraré el que posa en Jordi, que és el vàlid, l'italià, no?
L'italiano. Tu saps un italià que li falta una mà, un braç, que li diuen, no?
Què li diuen?
Diuen un manco.
Sí.
Manco. Sí. I si li falten els dos braços, què li diuen els dos mans?
Digue-ho tu.
Mut. Tu has vist mai un italià que xerri sense moure ses mans?
Uau, que ens faran fora de la ràdio, Toni Tudurí.
Molt bé, Toni, anem bé.
Ai,
bueno.
Anem bé.
Sí, anem molt bé.
Vinga. Feis preguntes, va.
Jo t'he dit que rellàvem de llinatges d'origen italià. Seguíem, perquè ja n'havíem començat a ratllar. Sí. Havíem fet un primer recull dels més habituals, dels que encara, alguns que perduren i d'altres que no. Vam ratllar-ne també, eh?
Que no perduren.
Alguns sí, alguns no.
I a més hi ha un punt que estava... sí, però és que m'ha fet gràcia perquè, per exemple, d'una llista que us he enviat...
Sí, la vaig a
saber. Fora de l'any 1768, que és quan tenia amor, dues dotzenes de casaments, es castell, tres o quatre casaments, no dotzenes, de gent que arriba aquí per anar a Nova Esmirna, que recalen aquí el Port d'Amor, que per cert... podíeu cercar en els arxius d'IB3 de televisió una cosa que es diu Menorca Britànica, em sembla.
Sí.
Menorca Britànica. I allà hi ha un capítol dedicat precisament, o no dedicat només en això, però que explica molt bé aquest tema. Si sou pràctics buscant dels podcasts aquests, com es diguin, jo recordo haver-lo vist, i s'explica bastant bé el procés aquest de la gent que arriba enrolada amb els barcos d'un metge escocès que era Thorburn o una cosa així, que li havien donat una concessió de molt d'acres a la Florida, i allà crea una comunitat o una zona que es diu New Esmirna, Nova Esmirna, perquè la seva dona era d'Esmirna, de l'actual Turquia. Mm-hmm. Bé, el que va passar va ser una presa de pèl impressionant, però se'n van portar més de 1.000 menorquins cap allà, menorquins i menorquines, i entre la gent que se'n van portar eren italians o mediterrans, algun grec, com els làdicos, que es casen aquí rapidíssimament amb al·lotes d'aquí perquè hi havia fam. El 1768 va ser un any molt dolent, ja feia un parell d'anys que hi havia greus problemes agrícoles, no hi havia menjar, no hi havia de tot, i es van embarcar cap allà. Clar, això va donar peu, motiu, a l'actual colònia, que ja no xerra monarquí, ni xerra català, ni xerra res de res, però que cerca, ha cercat i han estudiat molt bé les seves arrels. Però és que hi ha una sèrie de gent a partir d'aquest any, que jo he trobat a partir del 68, que si tu mires bé, Antonetti, Passetti, Canseo, Managuerra, Fancanetti, Gandulfo, Scarcella, De Lussana, tota aquesta gent es casa amb gent de Mo, dels que esteu de Menorca, concretament, no? En Camponico, per exemple, es casa amb una Joana Anna Castell, i en Antonetti, en Lluís Antonetti, es casa amb la Geroni Serra, i en Francanetti, Francesc, es casa amb una Catalina Barber. Però, curiosament, no sé què ha passat aquí, això és un misteri. He mirat els naixements a Mo, de gent que tingués aquests llinatges i de 30 o 40 n'he trobat 3 o 4.
Val.
És a dir, que no sé si venien, es casaven i se'ls enduien o no sé què punyetes passava, perdó per l'expressió. És un tema interessant, eh? Però Gorgo Glione, Sorito, Pasoli, Pasotti, Bocco, Staucho, n'hi ha un que no sé si té res que veure amb l'italià, però dos germans, un tal Octaviano i un tal Bernat, de llinatge Maricone, es casen amb una Delgado i amb una Pellicer. I d'aquesta em van treure res, jo no sé si Maricone en italià vol dir el mateix que volia dir despectivament en castellà.
No ho crec, ja no però, ho crec.
Jo diria que no.
Crec que no.
No.
Bueno, però mira, els tenim aquí. Clar, això dona peu. I Mareschi, que es casi amb Antonio Orfila. Oi, tot això són misteris petits que diuen. I què feien tant d'italians aquí? Doncs pues navegaven, mora al centre del Mediterrà occidental, el gran port de Mo, i però de cop i volta van i es casen amb gent, amb al·lotes de Mo, amb dones de Mo. I després també em desapareixen o en bloc cap a la Florida, cap als Estats Units actuals, o no se sap cap on, perquè fills aquí no em consten. I pots comptar que una cosa molt senzilla, quan naixia un al·lot bé que la patiaven, eh?
Sí, sí.
Sí, aquest és un misteri que hauríem de mirar d'estudiar.
Mira, ja tens
això,
feina.
Independentment. No, jo no.
Tu no, eh?
Un tema que he trobat avui. Dic, com és que no trobo llinatges així? Doncs segurament presentat. Però també hi ha una altra cosa, que amb això acabaré ràpidament, ja he comentat més d'una vegada. Jo fa una temporada em vaig fer un estudi genètic d'aquests, no? És quan jo dic moltes vegades que la genètica, la genealogia, poden no coincidir. I resulta que jo tinc, segons aquests estudis, que avui en dia són relativament fàcils i barats, jo tinc un 43,5% de gens
italians.
De gent que actualment predomina a Itàlia. Més que d'ibèric.
Així
un
és,
altre misteri.
Un altre misteri, això també ho hauràs d'investigar.
No tinc llinatges italians, però tinc genètica
però
italiana.
Escolta'm, el capítol és el 8 de la Menorca britànica. El teniu a IB3 a
i
la carta.
I doncs, a la carta. I
és el capítol 8.
Que... Exacte. Val. Bé, no me'n record ara, però...
Sí, sí,
allà s'explica
sí.
Molt bé.
En Jordi Fàbregas ho ha confirmat i reconfirmat i la seva informació és vàlida. Ara qui sona? Això ets tu, no és un efecte d'en Jordi Fàbregas? Pensava que eres l'Eco, que ara telefonava.
Sí.
I deu ser l'Eco que t'acrida.
Sí,
que
no, la telefonava.
Que ja,
fora, però...
que ja estem acabant els temps.
És que ja... Sí, me'n van tenir 40, 57, bueno... És que em telefonaven i de fora i no sé qui era, i m'interromp.
Pues
això no m'agrada gens ni mica.
No,
o sigui que estàs parlant amb un italià genètic.
Italià genètic, sí, sí, ho sabem.
I no té res que veure amb el Tudorí, que no és italià, que jo sepi. O sigui que... un misteri que no podrem resoldre.
El manco avui.
Bueno, pot ser.
Veus?
Pot ser una gent que ens ajuda. L'Ecoc... Deuxième fois.
Toni Tudurí, una forta abraçada. Quants misteris que deixes oberts avui, eh? Haurem de tornar a ratllar la setmana que ve.
Sí.
Perquè masses misteris.
Bueno, no sé de què. El
segle XVIII a Menorca és un segle ple de
contrast. Mira, veus, és això.
Tenim
aquest és
una
el capítol.
Part de la població que viu dins la més absoluta misèria.
Jordi és bo,
i una
eh?
Altra que s'enriqueix amb activitats com es cors. Com es fa un cursari? I cap on emigren aquells que volen fer fortuna? Acabarà bé el seu llarg viatge?
Veus, ja
del segle XVIII també mos
han una proposta per fer durant el dia d'avui, no? Recuperar la Menorca, aquests capítols de Menorca britànica. Anem a donar-vos un altre Menorca consellet britànica per avui, eh? Tu, Toni, no podràs anar, que no ets a Ciutadella, tu, avui, no?
No,
no.
No.
Vinga, va. I espera que en Pere ens diu plan per avui, pels que siguem aquí, anar a Ciutadella.
Una activitat que es fa cada dimarts de setembre a la plaça d'Esborn, que es converteix en una galeria d'art a l'aire lliure. A partir de les 7 del capvespre tenim una nova nit de Slow Art.
I dit això, us veiem a Ciutadella, un poquet antes que no, anem cap allà avui, capvespre?
Anem cap allà.
Vinga, va, en Jordi també vindrà. Antoni, vindràs un altre dia, val, estimat?
Sí, un dimarts d'aquest.
Un dimarts d'aquest. Adéu a tothom. A so, veus?
Que vagi bé.
Que tenim gana. Adéu.
Adéu, adéu, Toni.
Hasta otro ratito, ¿eh?
Hasta otro ratito, ¿eh?
Hasta otro ratito, ¿eh?